Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around.
Dia 3 de març del 2005. Avui és dijous i una nit més. Comencem, els que ens reunim aquí cada dijous, per oferir-te un seguit de coses que ben segur que t'interessen, perquè nosaltres t'informarem des d'ara i fins a les 11 de la nit de l'agenda d'actes, amb totes aquelles coses que hi ha previstes en els pròxims dies a la nostra vila. Es repassarem les notícies, tot allò que ha anat passant i que potser tu no te n'has assabentat, doncs ara és el moment de que posem fil a l'agulla i que ho sàpigues. Per exemple, saps que Correus es canvia de local? Saps quan es produeix aquest canvi? Bé, doncs són coses que anirem repassant al llarg de les notícies d'avui. A més, tindrem la secció dels jubilats. Tindrem també la clàssica ja i mítica secció dels cants, que ens ofereix l'Albert Subirós. I a més, com saps, nosaltres cada dijous intentem doncs, apropar-te una mica la realitat del poble. I com ho fem? Doncs a través de l'actualitat i a través de les entitats que es mouen en el nostre municipi. Avui per això t'hem portat, tindrem aquí el nostre estudi en directe amb en Cesc Garriga, que és, com sabeu, el gerent del museu, perquè ens parli una mica del museu i perquè ens parli també d'aquest famós ja i internacional estàndard de Gaudí. Per si no ho sabeu, aquest estàndard està donant voltes pel món constantment, perquè doncs, és una peça doncs, única, d'una importància doncs, molt valuosa i per tant doncs, és molt important que coneixem aquest objecte perquè el tenim molt a prop, el tenim aquí a Sant Feliu i doncs, si no està de gira, per dir-ho d'una manera, en podem gaudir aquí al nostre museu municipal. Com veus, la cosa ve arregladeta, ve farcideta. T'he dit que era dijous, però pot ser que també sigui divendres o pot ser que sigui dissabte, perquè saps que aquest programa es fa en directe els dijous a les 10 de la nit, però també s'emet en fase de reposicions el mateix dijous a les 4 de la nit, el divendres a les 12 del migdia i el dissabte a les 5 de la tarda. Recorda, doncs, que si algun dijous te'l perds o no ens pots escoltar, sàpigues que el divendres a partir de les 12 del migdia o el dissabte a partir de les 5 de la tarda doncs ens podràs escoltar. Senyores i senyors, bona nit a tothom i comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Doncs comencem una setmana més repassant els actes que tenim aquí ben a prop de casa nostra. Si us sembla, comencem per un acte que es fa divendres a les 6 de la tarda a la biblioteca i és l'hora del conte. S'explicaran els contes en clau de sol a partir de les 6 de la tarda i els explicarà Laura Gomà. Com dèiem, a partir de les 6 de la biblioteca. Sense moure'ns de la biblioteca, però en aquest cas a 8:45 del vespre, hi haurà el club de lectura. Aquesta vegada comencen a llegir el llibre Ronda de Guinardó, de Juan Mercè. És un llibre ambientat a Barcelona i bé, tothom qui estigui interessat en conèixer aquest nou llibre, doncs que s'acosti el divendres a 8:45 a la biblioteca. I dels llibres anem a la música. Aquest dissabte tornem a tenir concert al Centre Cívic, organitzat per la Caldera. Aquest dissabte ens visiten tres grups. Els primers es diuen Biscuit, fan rock and roll i són de Vilanova, i venen a presentar un nou disc. També ens venen Fukuyama Kids, que és rock tronat de Mollet, i Hule, que fan power pop. Diumenge, pels qui es llevin més d'hora, hi ha una excursió amb raquetes de neu, organitzada pel Centre Excursionista. Tots aquells que estiguin interessats en anar-hi, doncs han d'anar divendres dia 4 a la reunió que es fa al Centre Excursionista o trucant al seu telèfon. Recordem que estan al carrer Estricadors número 7. I una vegada més us anunciem l'obra de teatre d'aquest 22è concurs de teatre amateur de la vila de Sant Feliu de Codines. És l'obra Diner molt negre, de Rat Cunill, i bé, dir que el concurs l'organitza Deixalles 81 i que és cada diumenge a les 7 de la tarda al Casal. I ara parlem d'una estrena, dilluns, els del Centre Excursionista, que ara parlàvem de la seva excursió amb raquetes de neu, dilluns presenten el seu programa Anem a la muntanya, aquí a Ona Codinenca, el 107.2, i serà a partir de les 9 del vespre, els faran el dilluns quinzenalment. I aquesta setmana avancem fins a dimarts, també, dimarts al migdia, de 12:30 a 1:30, hi haurà l'oficina mòbil del consumidor a la plaça Josep Umbert per entendre les consultes de tots els consumidors santfeliuencs, tots els dubtes amb etiquetatge, amb qualsevol cosa, poden anar allà i els informaran. I l'últim acte que hem d'anunciar avui és el Barça-Chelsea, que es juga el dia 8 de març. Que dius, no juga Sant Feliu? No, doncs, però els de la penya del Barça ens organitzen una trobada amb una pantalla de cinema perquè tots els que vulguem gaudir d'aquest partit doncs puguem anar allà a veure'l. Dic que aquest acte que comentàvem es farà al Centre Cívic, a la sala de teatre. I bé, ara que hem fet el repàs de tots els actes que hi haurà aquests dies al nostre municipi, també us avancem que aquí tenim el Francesc Garriga. Francesc Garriga i Casar va néixer a Sant Feliu de Codines el 1954. És gerent del Museu Municipal de Can Xifreda i ha fet diverses publicacions sobre la història de Sant Feliu, juntament amb el museu i algunes publicades per la Pinya. Avui és als estudis d'Ona Codinenca per parlar-nos del museu i en especial de l'estendard. D'aquest estendard tan conegut que tenim al voltant pel món. Bona nit, Francesc.
Bona nit.
Glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Time when a lass needs a lawyer,
but diamonds are a girl's best friend.
There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're
double nice,
but get that ice or else no dice.
He's your guy.
Passen 10 minuts de les 10 de la nit, estàs en directe aquí al 107.2 de l'FM, estàs en directe a Ona Codinenca. Abans de continuar i d'entrar en profunditat en la nostra entrevista, et direm que tenim un telèfon que és el 93-866-3239, el 93-866-3239, que per què el podeu utilitzar aquest telèfon? Doncs per moltíssimes coses. Mira, si voleu trucar ara mentre s'està fent el programa, doncs sapigueu que podreu donar algun suggeriment, si voleu preguntar alguna cosa al nostre convidat, doncs l'Eli, que està amb el tema de producció, us agafarà la trucada i de seguida ens la transmetrà a nosaltres. Durant la setmana, si voleu trucar aquest telèfon, al 93-866-3239, ens podeu deixar suggeriments per futurs programes, ens podeu deixar queixes, ens podeu deixar tot el que vulgueu que us vingui de gust, que cregueu que s'ha de comunicar i que la resta de gent doncs, han de sentir. El 93 866 32 39. Us diré també que a partir d'aquest mes hem obert ja la campanya de contractació de publicitat a Ona Codinenca i si tot va bé ja en futures, la setmana que ve o molt estirar en 10 dies, començaran a sonar ja anuncis aquí a Ona Codinenca. Dius que hi han hagut molts comerços que s'han interessat, molts comerços que s'han adherit a aquesta campanya de col·laboració i alhora doncs, també de publicitat i que els volem agrair aquesta iniciativa de participar amb Ona Codinenca i en posar el seu anunci. Els comerços que encara no us hem vingut a visitar, no us preocupeu, que en propers dies us vindrem a veure per explicar-vos una mica com funciona tot el tinglado. Però segur que quan comenceu a sentir ja els anuncis que van doncs, repicant a Ona Codinenca, us vindran ganes també de gravar el vostre i que soni aquí al 107.2 de la FM. Cesc, un anunci del museu, què et sembla? Podríem posar aquí a Ona Codinenca?
Sí, home, i tant.
Molt bona nit, Cesc.
Bona nit.
Bé, com ens deia abans la Gemma, en Cesc Garriga és el gerent del Museu Municipal de Can Xifreda, aquí de Sant Feliu de Codines, i avui l'hem portat per dos motius, no? Un perquè ens parli doncs, del museu, aquest doncs, lloc que tan interessant tenim en el nostre poble i alhora també tan desconegut, no? Perquè doncs, hi ha molta gent que el desconeix, hi ha molta gent que no sap el que hi pot trobar dintre, i podem trobar-hi coses tan importants com aquest estàndard de Gaudí, que en parlarem també al llarg d'aquesta entrevista. Francesc, una mica desconegut, no, el museu?
Bueno, el museu és com si hi hagués un establiment que fos, imagineu-vos, un cinema, i en aquest cinema sempre fessin la mateixa pel·lícula, doncs llavors, esclar, no hi vas cada diumenge a veure el mateix.
Clar, un cop hi has anat un cop ja el tens vist, no? Per dir-ho
sí,
manera.
Un cop el tens vist, ja el tens vist. Llavors, els museus, avui dia, els museus moderns, el que fan són moltes activitats. El que passa és que per dur a terme moltes activitats doncs fa falta gent, fa falta recursos, fa falta espai, fa falta moltes coses que nosaltres no tenim. I llavors nosaltres, doncs bé, som un museu petitó, que és un museu per ensenyar, és un museu perquè quan la gent et pregunta doncs, què hi ha a Sant Feliu per veure, doncs
pam, diguin, el museu.
Hi ha un museu, hi ha el Cim d'Àligues, hi ha Sant Miquel del Fai, hi ha Sant Sadurní per pujar dalt, i el museu doncs, és una de les coses que es poden ensenyar de Sant Feliu perquè
tothom... Però no tens la sensació que està una mica desaprofitat? I jo penso que ho definies molt bé, no? Que dius, quan algú et pregunta què hi ha a Sant Feliu, doncs clar, queda molt bé, no? Dir al museu municipal, que tenen moltes d'allò, però que moltes vegades doncs, falta potser acabar-hi d'anar, no? I sobretot per la població local que potser sí que hi ha anat. Potser si és el que dius tu, no? Però escolta'm, bueno, tornar-hi a anar tampoc passa res, no?
No passa res, i de tant en tant hi ha novetats, ja
això, no? Vull dir
tindrem
que...
ocasió de parlar-ne, no? El que passa és que, a veure, una de les coses que és sorprenent és de que tota la gent de fora que ve i es pensa... La gent té uns conceptes sobre els pobles, no? Llavors diuen Caldes és termal, Barcelona és cosmopolita, i Sant Feliu sembla que sigui el cul del món, allà a dalt de la muntanya, no sé, jo mateix treballo a Sant Cugat i quan els dic que sóc de Sant Feliu de Codines em diuen, és molt lluny això.
Això deu estar tocant Berga, oi, per lo menys?
I vens cada dia.
Bueno, la qüestió és que la gent...
Sí que és la típica pregunta, això.
Té un concepte, no?, de lo que és Sant Feliu. I el dia que venen a Sant Feliu a veure un poble petit i allò, doncs resulta que algú els porta al museu i curiosament tothom diu, ostres, això teniu. Vull dir, queden parats, no? Perquè, diguéssim, per la imatge que es té de Sant Feliu, quan veuen això al museu, doncs queden una mica parats. És una cosa per ensenyar, és una cosa perquè els de Sant Feliu doncs, puguin dir què teniu, doncs, coi, tenim un estàndard de Gaudí, tenim un museu mac.
Cesc, el museu l'obriu els diumenges?
Sí.
Els diumenges al dematí?
Sí, bueno, està obert al públic, sense de 11 a 2 del diumenge, i llavors entre setmana l'obrim els grups que ens avisen amb anticipació.
Això que vol dir que us venen escoles també a visitar-lo?
Sí, venen escoles, grups de jubilats, venen grups bastant nombrosos. En realitat jo diria que ve més gent en els grups entre setmana que no pas a les visites els diumenges. De totes maneres, les visites dels diumenges és un degoteig constant de persones doncs, que van venint, o que els diumenges doncs, es nota molt l'estacionalitat, no? Quan és el bon temps de l'estiu no ve ningú, o bé, ningú, ni ningú sí, sí, vol dir doncs, 5 persones, no? Un diumenge. Ara quan és a l'hivern allà, doncs veus que la gent ve més. I una de les iniciatives que hem tingut, que ha tingut molt bona acollida, doncs ha sigut el Dia de Portes Obertes, que tots els museus fan un Dia de Portes Obertes a tot Catalunya, però és clar, cauen dimecres o cauen dimarts i nosaltres dimarts i dimecres no obrim mai. Llavors ens ho fem venir bé i nosaltres obrim l'11 de setembre o aquest any passat, en commemoració de les Jornades del Patrimoni, ho vam fer un altre dia, no? Però mirem que sigui pels voltants de la Festa Major. I aquest dia, curiosament, doncs venen molta gent.
Francesc, a tota la gent que vingui a aquest museu, a banda d'aquest estàndard que ara en parlarem una mica més extensament, digue'm les quatre pinzellades, les quatre coses que destacaries que teníem al museu que dius, ostres, això no t'ho pots perdre.
Sí, a veure, la col·lecció arqueològica, que és el que va donar origen al museu, francament és molt bonica. Llavors hi ha la part històrica que és reduïda però de molt valor, que és la part de l'entrada on hi ha el plànol més antic de Sant Feliu i l'estendard, i properament hi haurà una altra peça que també podrem tenir ocasió de parlar-ne, i llavors hi ha la part de dalt que és la col·lecció d'esquelles i objectes de la ramaderia catalana. Aquests són els tres grans temes que toquem més o menys ben tocats.
Quan vas a un museu, aviam, jo és molt típic que cada vegada que anem de vacances amb la Dolors, doncs, què vas a fer a les ciutats? Vas als museus, no? Vull dir, no vas aquí a Barcelona, però quan te'n vas a París, anem a suposar, doncs te'n vas de museus. I, no sé, jo que sóc un ignorant amb el tema, quan entres en un museu moltes vegades o t'ho donen molt ben explicat o realment se't pot acabar fent avorrit. Com està aquí el Museu de Sant Feliu? Una persona que no hi entengui massa, s'ho passarà bé?
A veure,
aviam, no vull dir,
passarà bé, aviam, no sé,
en el bon sentit de la paraula, vull dir.
No cantarà ni ballarà, però, a veure... El que sí tenim des de l'any passat és una guia que sona per la megafonia que té el museu. Llavors, quan ens ve un grup mitjà de l'ordre doncs, de 10-12 persones màxim, tenim un CD i els hi posem aquest CD, les vitrines estan numerades i et va explicant, la veu del Pere Vallcorba, doncs, et va explicant tot el que veus. No? I diu, ves a la vitrina 1, veuràs això, veuràs allò, que t'ajuda doncs, una mica a observar coses que potser tu no t'hi fixes.
Això el diumenge també ho feu o no?
El diumenge no ho fem, però si ho demanen, doncs no costa res, engeguem el CD i avall va. No? Això és una cosa, llavors també hi ha una guia de mà escrita que més o menys explica el mateix i llavors tu t'ho pots fer a la teva velocitat.
No, t'ho dic perquè aquestes coses jo penso que són molt interessants en el sentit de que no tothom és un expert i, ostres, s'agraeix moltíssim la bona informació, que t'ho donin una mica mastegant, no? Perquè a vegades aquestes coses sempre tens la certesa de que si no les entens. A part de les visites que feu amb els alumnes, a part de les sortides que feu, les visites que hi ha els diumenges, realitzeu altres activitats al museu?
Bueno, sí, de tant en tant fem alguna publicació i llavors fem conferències. Mirem de fer-ne un parell cada any i les publicacions mirem de fer-ne una a l'any. El que passa és que es cap publicar no és fàcil. Vetllem una mica per la qualitat del que es publica i llavors no sempre tenim a disposició doncs, textos o treballs que es mereixin ser publicats pel museu.
Bé, hem parlat d'unes quantes coses del museu, però la més important, o si més no la que té més prestigi, és aquest estendard.
A veure, el prestigi, jo diria que totes les peces que hi ha al museu tenen molt prestigi. El que passa és que l'estendard poder és el més mediàtic.
És el que anava a dir, és el més mediàtic. No, perquè ara m'has fet la definició com a gerent de museu, que mima i cuida totes les peces que té allà i dius, ostres, que aquella esquella té igual d'importància que aquest estendard, no? Però mediàticament, com tu molt bé has definit, el més conegut és aquest estendard, no?, de Gaudí.
Sí, a veure, l'estendard té un valor afegit i és de que, per exemple, la col·lecció arqueològica que tenim és molt bona, però no és mediàtica. En canvi, l'estandard, Barcelona és un gran aparador de Gaudí, es fan moltes activitats de Gaudí, i llavors dius, tenim una peça de Gaudí, i només per això ja la gent ja se n'interessa, no? I bueno, és per això doncs, de què podries ben dir que és la peça més mediàtica o la més coneguda, i si més no, la més passejada.
Aquest estandard és de Gaudí, però hi ha una de les coses que el fa únic, que és que comenta doncs, que Gaudí va fer 7 estandards i que de fet aquest és l'únic que es conserva.
Sí, a veure, Gaudí, sabeu doncs, que dintre del modernisme hi havia com dos grups molt importants, podríem classificar els artistes modernistes en dos grups, uns que eren de la branca bohèmia i uns que eren doncs, d'una branca més formal. No? Llavors, els modernistes de la branca formal són els que s'acollien entorn d'un cercle que es deia el Cercle de Sant Lluc, i aquesta gent doncs, era gent tradicional, vinculada doncs, a les bones costums burgeses de l'època, i a més eren molt religiosos. Llavors Gaudí, tothom sap doncs, que ell era un home molt religiós, i això a l'època de la Guerra Civil doncs, li van fer pagar i moltes de les seves obres es van destruir pel símbol que representaven. No?
I aquest estandard, Francesc, com ve per a Sant Feliu, aviam?
Bueno, això a l'història...
Perquè vull dir, clar, Gaudí sí que ha donat moltes voltes, ha deixat molts llegats a totes les a moltes poblacions de Catalunya, bueno, però per què justament ve per a Sant Feliu aquest estandard?
Bueno, doncs mira, jo en aquest moment estic a punt de publicar un resum per una revista especialitzada del Vallès que fa temps que em van al darrere perquè els expliqui això, no? Llavors, jo per tornar a explicar el que ja vam publicar en el llibre doncs no valia la pena. Però posteriorment a la publicació del llibre han sortit unes quantes coses que penso que són molt interessants i a més són molt interessants de conèixer per la gent de Sant Feliu. Bueno, el que tu em preguntaves doncs, és que com ve Gaudí a Sant Feliu. Gaudí ve a Sant Feliu perquè ve estiuejar i va a parar a Can Ullà. Llavors, en aquella època, l'amo de Can Ullà era un tal Francesc Ullà Roca que... Bueno, es veu que era un home molt aficionat a les coses culturals i estava casat amb una dona que era de Sant Manat, d'una família benestant de Sant Manat, que es deia Margenat. Llavors, Gaudí estiuejaven aquí i en aquell moment va coincidir que a Sant Feliu hi havia un orfeó que es deia Orfeó Feliuà, perquè tenia la seu a l'Ateneu Feliuà. Llavors... Bueno, sembla ser que Gaudí i Francesc Ullà es van fer molt amics casualment doncs, perquè tenien la mateixa edat i per tant doncs, bueno, eren
Mira,
col·legues
aquests
i s'entenien no? I bueno, es veu que van demanar-li a Gaudí que dissenyés un estandard per aquest Orfeó que es deia Orfeó Feliuà i van buscar el finançament de la marquesa de Castellà que va ser la que hi va posar els calés, no? Llavors, bueno, Gaudí va fer aquesta obra i aquesta obra doncs, la va tenir aquest Orfeó que hi havia a Sant Feliu. No se sap exactament quan es va fer, però en aquella època més o menys també la Poncella, que també existia, va fer el seu estandard. L'única diferència és que la Poncella el va encarregar amb una sastreria que encara existeix a les Rambles i els altres van encarregar a Gaudí. Llavors,
mira,
surt el que surt, no?
I un cop l'Orfeó Feliuà té aquest estandard,
sí.
Que això estem parlant de 1900, una cosa
sí,
així, aproximadament.
Voltant, entre 1900 i 1905.
L'Orfeó aquest desapareix?
Bueno, aquí la història... el problema que ha tingut aquest estandard és que hi havia molta gent que es confonia amb les dates, perquè hi havia hagut un Orfeó Feliuà als voltants de l'any 26. Llavors deien que això era dels anys 20. Bueno, tot el nus del problema el va desentrellar un cantaire del segon Orfeó Feliuà, que era en Carles Vila, que aquest home va dir que d'Orfeons Feliuans n'hi havien hagut dos. N'hi va haver un a principis de segle, que va ser el que
pel
qual el Gaudí els va fer l'estandard, i llavors va desaparèixer, però aquest primer Orfeó no va deixar cap paper, o sigui, no sabem absolutament res.
Res de res.
L'únic que sabem és que va desaparèixer. I a l'any 26 hi va haver algú que el va voler fer reviure i l'Ateneu Feliuà encara existia, i algú que deuria ser de l'Ateneu Feliuà van voler tornar a fer un Orfeó. I al fer aquest segon Orfeó Feliuà, que ja és més pròxim, aquests ja van deixar algun paper, i van deixar un paper que deia que era un himne, no? I en aquest himne doncs, deia fins tenim a la vegada ric joiell per tornar a lluir, bé és relíquia venerada la senyera de Gaudí. O sigui que ells deien
perquè
que
ens entenguem aquest segon Orfeó repesca l'estendard de principis de segle.
A veure, la història no és així, o sigui, tots ens agradaria tenir l'heroi del 1714 a Sant Feliu, però no el tenim, llavors, bueno, ens hem de contentar amb el que tenim, no? Llavors, en realitat, aquest himne el va escriure una persona que es deia Francesc Miravent, que era un professor de l'Escola de Belles Arts. Llavors, a veure, aquest home coneixia Gaudí i coneixia la seva obra, vull dir que li donava el valor que li havia de donar. I aquest home, com que era poeta i tal, doncs, bueno, va fer aquest vers que un capellà que es deia Rossem Molera el va musicar i el cantava aquest Orfeó, no? Però bé, en realitat el feeling o l'apreciació que feia aquest estiuejant que es deia Francesc Miravent no sembla ser que fos el mateix que la gent del poble sentia per aquest estendard de Gaudí. I de fet hi ha un document en el qual es demostra o queda claríssim que l'estendard de Gaudí no els hi agradava,
no era gaire
estimat, i recollien diners per fer un altre estendard. I previsiblement suposo que tots pensaven en aquell estendard tan típic, quadrat i allò com el de la Poncella, no? Que no vol dir que sigui lleig, però és més estàndard, perquè és clar, a veure, quan una cosa és tan diferent, o una de dos,
o t'agrada molt,
o vas de xulo per la vida perquè tens el que no tenen els altres, o et mors de vergonya de ser tan diferent dels altres.
I Francesc, com el recupereu vosaltres? Ara he parlat temps més contemporanis.
Sí.
Com us ve a parar al museu?
Bueno, el segon Orfeó Feliuà va desaparèixer i va quedar, que aquesta va ser la sort, va quedar en un magatzem de l'Ateneu Feliuà, i de l'Ateneu Feliuà va passar en una entitat que es deia el Cercle de la Pau, que és on hi havia el Cine Coliseu, més o menys
sobre el Vidal, perquè ens entenguem.
Sí, sobre Can Vidal, i allà va quedar oblidat aquest estendard, tancat en un quarto des del 1929 fins a l'any 1955. I va tornar a reaparèixer a la vida pública quan volien fer el Cine Coliseu, i van dir que hi fot aquest trastón aquí,
el llencem,
ens l'hem de treure. Però algú que havia sigut de l'estendard va dir que en els estatuts de l'any 27 diu que en cas de dissolució de la societat, l'estandard, diu en castellà, diu els estatuts, diu l'estandarte i demás objetos artísticos de l'Orfeón Feliuà s'entregaran a l'Ajuntamiento de la Vila. I llavors, el propietari del local, que era el Pepit Humbert, el Josep Humbert Rosàs, el que va fer més tard, va fer la fàbrica on hi ha el centre cívic, doncs aquest home va dir, doncs, cap a l'Ajuntament, això. I aquest home, doncs, bueno, era un home popular que havia estat ficat en política i això, i bueno, li agradava també aquests temes, i ell va organitzar, ell a l'any 48 es va presentar a l'Ajuntament i va demanar que donguessin acollida a l'estendard. Resposta, silenci absolut. I a l'any 55 es veu que ho va tornar a demanar i li van dir que sí, que ja ho podien portar, no? I llavors ell va organitzar una comitiva amb els antics cantaires del segon Orfeó Feliuà i es van presentar a l'Ajuntament amb l'estendard i el van entregar. Llavors, en aquell moment, l'Antoni Cotmaiol era el secretari de l'Ajuntament i va fer un acte superflorida, perquè l'Antoni Cotmaiol, doncs, era una persona que era llicenciat en administració pública per la Generalitat de Catalunya. És clar, quan va venir el Franco, el primer que van fer va ser degradar-lo. O sigui que era un funcionari absolutament degradat, però era un home molt apassionat per la cultura catalana. I llavors era poeta i ell estava vinculat, era molt amic, doncs, de tota la gent aquesta que estava en aquests temes, no? Llavors, ell el que va fer, doncs, va fer un acte que contrasta molt amb totes les altres actes que feia de l'Ajuntament, que les feia molt, molt tècniques, molt telegràfiques. En canvi, aquí l'home
s'hi va esmerar, no?
S'hi va revolcar, no? I s'ho va passar bomba. I llavors, bueno, torna a explicar que l'estendard és del Gaudí i tot això. Bueno, llavors, una mica l'article que jo els hi faig per aquesta revista és una mica recollir les proves que hi ha de que l'estàndard és de Gaudí, perquè no hi ha cap paper que ho digui que és de Gaudí. Llavors, bueno, jo en realitat en aquest entro una mica en el detall i faig com una mica de treball detectivesc en la qual es demostra que la gent de Sant Feliu, quan deia que aquest estàndard era de Gaudí, no s'equivocava i ho deia.
I realment és de Gaudí, no?
És de Gaudí. Llavors, bueno, la primera prova de que és de Gaudí és de que l'estàndard té una placa darrere del taller que ho va fer, que era el taller Hoyos Esteve i Cia, que el Claudio Hoyos era un artista vinculat també al cercle artístic de Sant Lluc, igual que Gaudí, que treballava pel Gaudí fent mobles. Llavors, evidentment, ja, era un col·laborador directíssim de Gaudí, i a més aquest home es va morir l'any 5, i l'any 5 l'empresa va canviar de nom. Per tant, vol dir que l'estàndard és d'abans de l'any 1905. Clar. Aquesta és la primera prova.
La segona... Francesc, et demano una mica de... Sí. El temps se'ns tira a sobre, això és ràdio i ja
acabem,
saps que
acabem ràpid.
El directe llavors, va com va.
La segona prova és que l'himne de l'Orfeo Feliuà, el Francesc Miravent, diu que és de Gaudí, però resulta que en el segon Orfeo Feliuà hi havia un dels cantaires, era en Francesc Ullà Margenat, que era de Can Ullà. Mm-hmm. Era el fill de l'amo de Can Ullà. Llavors, la quarta prova és la presència del Nicomedes Ullà, també de Can Ullà, quan van aportar l'estàndard a l'Ajuntament, i la cinquena prova és que tots els experts en Gaudí, quan miren la peça, diuen
que és inconfundible, que és...
i no hi ha res a discutir.
Escolta'm una cosa, Francesc, perquè tenir una peça tan important en el Museu Municipal comporta que segurament us el deuen demanar cada dos per tres.
Sí, a veure, ens el demanen per una cosa, vull dir, el que no pots fer és agafar la pedrera i emportar-te-la a Madrid, exposar-la, no?
Tindria unes dificultats.
Clar, és difícil, no? Alguna vegada s'ha fet, no? Han agafat la barana de la porta del Parc Güell i se l'han endut a Madrid, però clar, també és...
També. En canvi, l'estàndard és manejable, oi?
És manejable, no? Llavors, el Museu d'Història de Catalunya ens va construir una caixa magnífica, molt reforçada, per poder traslladar aquest estàndard, i ja que tenim la caixa, ja que es pot moure, doncs
l'envieu de bolos.
L'enviem. Llavors, bueno, ha estat a Nova York, ha estat a Madrid, ha estat una altra vegada a Nova York l'any 86, ha estat al Japó, ha estat al Museu d'Història de Catalunya, Barcelona, ha estat a la Fundació Caixa de Catalunya, i ara, properament, d'aquí a un mes, s'anirà a l'exposició Aichi, l'exposició mundial que es fa a la ciutat d'Aichi o al Japó.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pels santfeliuencs que ens estiguin escoltant i vulguin veure aquest Orfeo, aquest estàndard, que potser encara no l'han vist, tenim possibilitat, fins que se'n vagi al Japó, de veure la...
Sí, es pot veure. A més, ara, al museu, una de les coses que estem fent doncs, és vetllar pel patrimoni moble, i una de les coses que hem fet ha sigut lligar una subvenció per posar una vitrina tota de vidre, perquè la que hi ha és de fusta i vidre i no es deixa veure gaire bé l'estàndard. I ara hem comprat una vitrina moderna que ens l'estan fent a Alemanya i que posarem dues objectes. Un és l'estàndard de Gaudí i l'altre és un magnífic llibre modernista que va fer en Francesc Miravent, que és el llibre d'honors del Nicolau Usart. També li fem una vitrina, que hem rebut una subvenció a través de la Direcció General de Patrimoni, i la subvenció, els calés surten de la Caixa de Terrassa.
Molt bé.
I bueno, tindrem dues magnífiques vitrines modernes amb llum i aire condicionat, gairebé no tenen ràdio però podria tenir-ne, i ho posarem en marxa aviat. Això segurament l'estàndard s'anirà al Japó i la vitrina encara no estarà, però possiblement quan torni
ja
tindrà vitrina i es veurà molt millor que no pas ara.
Francesc, ha estat un plaer xerrar amb tu, ha estat un plaer parlar doncs, d'aquest estàndard, d'aquest museu, però nosaltres sempre que tenim un convidat aquí al 107.2, aquí al que consti en acte, li mirem de fer un qüestionari final, unes petites preguntes curtes per doncs, rematar l'entrevista.
Subi,
bona nit.
Posem nota.
Bona nit.
Bé, doncs tens preparat ja aquest qüestionari?
Sí, mira, avui serà ràpid i més ràpid que mai perquè tenim poc temps, a més, no?
Vinga.
Mira, la primera, quants resultats surten al Google si posa Sant Feliu de Codines i Gaudí?
Diria que al voltant d'uns 300.
Gemma, està dintre del marge, no? Havíem dit uns 50
de marge. Sí, uns 350.
Doncs sí.
No, Déu-n'hi-do, ben afinat, eh?
Portes el burro català al cotxe?
Sí.
Sabries programar una rentadora?
Sí.
On llançaries un tovalló de paper brut de nengada?
L'orgànic.
I un bolígraf que se t'ha acabat?
El rebuig.
Quin és l'últim llibre que has llegit o estàs llegint?
Estic llegint un llibre d'Alessandro Varico que es diu Next.
I l'última pel·lícula que has vist?
L'última pel·lícula, Los Niños del Coro.
Saps el resultat de l'últim partit de Lliga que ha jugat al Barça?
Home, va empatar.
T'han posat mai una multa a Sant Feliu per no posar el rellotge a horari?
Dues.
Doncs molt bé.
Pues, Francesc, moltíssimes gràcies per la teva presència i doncs bé, molta sort al capdavant del
museu. Gràcies a vosaltres per donar veu al museu i jo penso que les entitats de Sant Feliu han de col·laborar entre elles per donar vida en aquest poble.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau et sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adulça i omple els carrers. Tau et sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauet. I alegria ses veies s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada.
La llar dels jubilats t'informa.
Tornem a ser en directe a Ona Codinenca al 107.2, aquí el programa que consti en acte. Subi, la llar dels jubilats ens informa de moltes coses.
Bastantes, ens han enviat un comunicat amb totes les coses que fan, que no són pas poques.
Mira, et diré que a partir del 3 de març, o sigui, avui,
sí,
totes les persones que ja havien comprat les entrades per anar al Liceu ja poden passar doncs, pel despatx a recollir les entrades i abonar el seu import.
Sobretot que paguin,
no? Sobretot que paguin, perquè encara hi ha algun ressegat que encara no ha pagat la quota dels jubilats. I ara ja ha passat el terme, perquè el terme era fins a finals de febrer, ja ho saps, Subi, i encara a mi m'han dit que encara hi ha algú que es va despistat i, clar, no pot ser esperar fins a l'últim
dia. Doncs bueno, que estiguin al cas, perquè això no pot ser, eh?
Es queden sense descompte el podòleg, eh, si no
I
paguen.
I a més, el més important és que a partir d'aquest mes ja comencem amb els concursos.
És veritat, i qui no hagi moquinat...
Qui no estigui al dia de les quotes no entrarà al concurs.
Sí,
com sabeu, aquí a Ona Codinenca, el que consti en acte, el darrer dijous de mes fem aquest sorteig entre els socis dels jubilats dels objectes que els hi han regalat, però sempre i quan estiguin al corrent de pagament. Subi, els jubilats, que no paren mai, que fan moltíssimes activitats, què més fan?
Doncs mira, el dia 16 de març ens informen doncs, que van d'excursió al viver d'orquídies de Sant Julià de Llor, a Girona.
Molt bé.
També ens podem apuntar per anar a la Ruta de la Plata, que és del dia 4 al dia 9 d'abril. Ens comenten que en aquesta sortida tots els dies es dormirà al mateix lloc, ja que així no serà tan carregós doncs, anar cada dia amb les maletes amunt i
avall,
amb autocar i tot això.
Ja s'ho tenen ben muntat, ja.
Home, clar, home, si es va d'excursió s'ha d'anar a relaxar-se,
no? A disfrutar, sí, sí, escolta'm, sí. No anar amb les maletes amunt i avall, que escolta'm, si no et passes més rato donant voltes que res.
Llavors, tots els dimarts i els dijous, a les 11 del matí fan tai chi. La professora és Anna Gras.
Molt bé.
Llavors, que tots els dissabtes i els diumenges el local està obert a la tarda i bueno, conviden a tothom que vulgui anar-hi a fer passar una bona estona, doncs fer petar la xerrada o bueno, estar allà amb companyia i bueno, passar la tarda del diumenge divertida.
Molt bé, doncs totes les tardes dels dissabtes i dels diumenges, si volen doncs, anar a fer petar la xerrada, cap al local dels jubilats.
Cap al local, sí.
Molt bé, recordeu-vos que tenim un telèfon que és el 93-866-3239 i ens anem a descobrir algun cant aquesta setmana.
Can Pau del Cine, Can Moles, Can Botaret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprem-te un cant.
Subi, aprenem-nos un cant. Quin cant ens toca avui?
Doncs mira...
Fes-m'ho fàcil, que ja saps que a mi em costa, eh? Vull dir que... posa-m'ho bé, eh?
Sí, 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 i la Gemma no sé si farà una pregunta aquesta setmana.
Ja estic pensant a veure quina pregunta faig.
Tu escolta i prepara una pregunta.
Vaig pensant.
Doncs mira, aquest cant, si voleu que us ho digui, doncs jo també el descobreixo ara, vull dir, no...
Perdó, la setmana passada vam fer concurs.
Sí?
Teníem la pregunta?
A veure la Gemma si la pot recuperar de...
De la base de dades...
Estic buscant, estic fent un Google per la llibreta.
Mira, us comento, ja us avanço, que tinc moltes ganes d'escapar-ho, el cant que us comento és el forn del vidre.
Bueno, doncs fes, i si cas després quan acabis el cant, doncs fem repassem el sorteig de la setmana passada i fem el de la setmana que ve.
Doncs mira, el forn del vidre era ubicat a les afores, estava dintre el llistat de cases de pagès, i era la zona d'on està el Parer, el Mas Parer, cap a prop de Sant Quirze, diguéssim, no? Els del Parer encara se n'en recorden, si parlem amb els de la casa diuen que ho recorden com el fornot, deien el fornot. Es veu que últimament doncs, hi havia un forat que era on era el forn on era el forat d'on treien el silici per treure el vidre, que es veu que hi van anar abocant runa, suposo, per tapar-lo, no? Però bueno, aquest forn doncs, venia, doncs, ens situem a 1763, vull dir, a final del segle XVIII. I bé, doncs això s'ha anat descobrint últimament doncs, gràcies a la informació doncs, de l'arxiu de la parròquia i d'altres llibres doncs, que s'han anat consultant, no? La família que regia aquest forn eren els Miralda.
Mm.
Eren els Miralda que venien de Sant Quirze. I tenen descendents encara aquí a Sant Feliu, vull dir, coenllaçarem amb personatges actuals,
sí?
Això, sí.
Molt bé.
Sí, sí. Doncs mira, el fundador va ser en Isidro Miralda, vidrier, que era de Sant Quirze, però l'any 1763 es va casar amb Rita Vilagrau i Bosch, d'aquí a Sant Feliu de Codines.
Mm.
Era filla d'una família coneguda, que vivien aquí al carrer Sant Joan. Al carrer Sant Joan, al costat d'on hi havia la fusteria del Comas. El Can Corderes, comenta el Francesc Garriga, sap de què va, eh?
Home, avui tenim un professional aquí al nostre estudi. Escolta,
sí, sí.
Ves el que dius que et posarà nota després al final, eh? Vull dir que et va mirant...
Et passa per anar fent testos.
No, vull dir... Exacte, tu ves-li fent testos amb ell de preguntar-li del Barça i coses d'aquestes. Ja ho veuràs després.
Doncs mira, aquesta família va viure 30 anys allà, més o menys, i llavors es van traslladar a una casa del barri de Creus, que més tard em van dir, bueno, van dir el carrer Sant Pau, i la casa se'n va dir llavors Can Vidrier, ara és Can Jou, la casa on va anar aquesta família. En un principi, aquest carrer fins i tot es havia dit el carrer de Cal Vidrier, curiosament. Doncs la germana de... La Rita, que és la que es va casar amb l'Isidre, la Rita de Sant Feliu, curiosament era germana del que serà llavors més tard primer diputat de l'Ajuntament, d'en Miquel Grau i Bosch. I bé, aquesta família, si anem tirant avall, perquè és una mica llarg, podríem comentar doncs, que van a parar amb els Miralda, amb el de Camp Malanit, que és el Isidro de Camp Malanit, el Isidro Pintor, el Josep, diguéssim que ja no hi és, però el seu fill és el Xavi Miralda, i un altre germà que no em consta, que no tinc el seu nom, però eren tres germans, els Miralda, Camp Platets. Aquesta família, doncs, van deixar de regir el forn. Ai, si em demanen que m'acostin al micro... Doncs aquesta família doncs, van deixar de regir el forn en pocs anys i al forn el van començar a regir una família de cognom Garriga, al cap de 30 anys. I al cap d'uns anys, la família Argemí. Però, bueno, aquesta casa era molt important perquè hi vivia molta gent. Hi havia molta gent que llavors tots, quan van deixar el forn de vidre, van vindre a viure aquí a Sant Feliu, al carrer de Creus. I potser podríem comentar doncs, tota la gent que vivia al forn de vidre. Mira, hi vivia el Zidro, que era el vidrier. La Rita, que era la muller. El Francisco. El Salvador Mensa. El Climent Gralla. En Josep Sala. L'Isidro Mas. Climent Traginer. Enric Bellavista i un aprenent que no tenim el nom. Maria Castelló, que era la criada.
Però sí que hi vivia gent, Subi, aquí.
Unes 12 persones, vull dir...
12?
Era una... Sí, sí. Es veu que era una gran indústria, aquella època, aquí a Sant Feliu, doncs feien vidre.
Déu-n'hi-do, 12 persones, a la mateixa casa, Déu-n'hi-do.
I, bueno, es veu que és una llàstima perquè, clar, suposo que quan van vindre a viure aquí al poble, doncs és perquè la casa ja s'estava enderrocant i, clar, avui en dia ja no en queda res. Però, clar, seria maco que es pogués recuperar aquest pou d'on havien tret les pedres aquestes de silici amb les quals feien el vidre. Mm-hmm. Vull dir que no sé, que sigui una altra cosa doncs, per anar a visitar aquí les afores, com un pou de glaç, com mm-hmm. un... Que estaria bé.
Molt bé, Subi.
I, bueno, doncs comentar que descendents del Zidro eren el Tano de Cal Vidrier, que era el Gaietà Miralda, que era el fill del vidrier, i, curiosament, l'escudell de Sant Feliu va ser gràcies perquè el Tano i l'Andreu Serra doncs, van formar la primera junta. Uh-huh. Que també és
destacable.
Sí, és destacable. Un altre descendent va ser el Tanet el Recader, que eren Gaietà, Miralda i Oliveres, que era descendent de Miralda, i es va casar amb l'Assumpció de Telèfonos, que molta gent gran encara se'n deuen recordar de l'Assumpció de Telèfonos.
Assumpció de Telèfonos.
Sí, sí, el francès diu que encara se'n recorda. Uh-huh. I, bueno, aquesta família doncs, és la de l'Arbre de Can Platets, que acaba avui en dia doncs, amb el Xavi Miralda i els Hidro Miralda de Can Malanit.
Molt bé, Subi. Doncs Déu-n'hi-do, una família llarga i extensa.
Sí, sí.
Molt bé, doncs ja hem après un cant nou, com ho fem cada dijous. El concurs, Gemma, aviam, la setmana passada...
La setmana passada no vam tenir cap encertant, perquè la pregunta era molt difícil.
Em vas posar una pregunta, Gemma, que era impossible d'adivinar. Vull dir, això ja d'entrada, ja. Repassem-la, si vols, però era impossible d'adivinar.
Tothom té mals dies.
I no m'estranya que la gent és que ni... Home.
Com es deia el poble de Margarida de recordar que era propietari de Can Roget.
Clar, és que, Gemma, això és impossible de saber-ho, home. Això és impossible.
Vam donar tres opcions. Vam dir si era Sant Martí Sesgaiola, Sant Martí de Torà o Sant Hipòlit de Voltregà.
I la resposta correcta?
Sant Martí de Torà.
Sí.
I pel concurs d'aquesta setmana, què tenim?
Va, aquesta setmana ho farem més facilet.
Vinga, preguntarem... Fa un parell de setmanes que no ho endevinen, oi?
No, home, és que
un parell de setmanes que anem cuixets.
La Gemma posa unes preguntes que això és insalvable, això.
Jo no sóc la jutge, eh?
Què tenim, Gemma, aquesta setmana?
Preguntarem quantes persones vivien a Can Vidrier al carrer de Creus. Mm-hmm. Direm que potser 3, potser 1, el Vidrier vivia sol, o eren 12?
Sol, 3... O 12. Són les 3 opcions. Teniu el 93-866-32-39. No cal que truqueu ara, podeu fer-ho durant tota la setmana o si ens esteu escoltant en una de les reposicions que fem per deixar el vostre missatge en el contestador automàtic. 93-866-32-39, 3 ampolles de cava és el que regalem. I ara a continuació ens anem a les notícies perquè en tenim moltes.
Notícies.
Us deia abans en el sumari que Correus es canvia de local. Ho sabeu, nois, que es canvia de local?
Alguna cosa hem sentit.
Sí, podríem dir que sí.
Bé, doncs es traslladen a unes noves instal·lacions al carrer Roure Gros, allà a l'altura de... més o menys on l'Andreu Castellet té el seu taller, el Reital, la fàbrica de Can Vallcorba.
Vora la fàbrica dels Pots.
Al costat de la fàbrica dels Pots, doncs allà s'instal·len les noves instal·lacions de Correus. I sabeu quan hi és aquest trasllat?
No sé, però la cosa deu ser aviat, perquè l'altre dia estàvem fent viatges, vaig veure. Doncs
pues concretament demà ja.
Demà? Vale.
Demà ja, qui vulgui anar a Correus a comprar algun segell, ja no podrà anar al carrer Vic com fins ara, sinó que ja haurà d'anar al carrer Roure Gros.
Ja hi sabran treballar amb una oficina tan grossa.
Sí, exacte, vull dir, jo crec que potser la manca de... necessitaran un temps prudencial per acabar-s'hi d'acostumar, segur. Tenim més notícies. Què tenim, Gemma?
Tenim més notícies. Vam parlar d'un rebentó la setmana passada, al carrer Doctor Fleming número 15. Vam dir que sortia aigua d'una casa i es gelava a la vorera. Doncs dic que el rebentó en una setmana no s'ha mort, continua sortint aigua de la mateixa casa i continua gelant
potser
la vorera.
És, potser és un jaciment i no ho saps, d'un líquid meravellós.
Sí. Potser ho volem explotar, no ho sé. Jo el torno bé per si un cas.
Aviam si dijous que ve ja el tenim solventat aquest rebentó. Però no és l'únic rebentó que hi ha, a més a més.
N'hi ha una allà davant de Can Basté, allà a la cantonada, a la vorera ben bé del Cine Glòria, diguéssim, doncs que han fet un gran esboranc.
Però aquest el reparen.
Sí, sí, sí.
Aquest el reparen.
A més, vaig veure que hi estaven posant una aixeta, una clau, molt moderna, no? Un tros de tub, un perifèric allà molt, que potser no es diu gaire amb el tipus de canyeries que hi ha a tot el poble, no?
El Subi és l'única persona que es para allà a mirar aviam quin tipus de clau posen o quin tipus de canyeria. És que no fa ningú més, mai ningú.
Un metre de tub amb una aixeta, però molt modern comparat amb la resta de canyeries.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Tenim que diversos comerciants de Sant Feliu ens han fet arribar que s'han trobat amb bitllets de 100 falsos a les seves botigues. Els tres comerciants que ens ho han fet saber doncs ens han dit que ells han tingut sort i abans de quedar-se el bitllet han estat al cas i han sabut que era fals i l'han tornat a la persona que els hi donava, però ens ho han fet saber perquè prevenim a la resta de ciutadans i botigues de Sant Feliu perquè estiguin al cas, que si es troben amb un bitllet de 100 o del que sigui que abans ho comprovin, que no ens en duguem espants tots.
Pues hem d'estar tots al cas de que no ens la colin. Tornarem a recordar que ja s'ha obert el servei que organitza l'Ajuntament, concretament les regidories de Medi Ambient i de Via Pública, que és el servei de la recollida de voluminosos. Tots aquells mobles i trastos vells que tingueu a casa que no en sapigueu què fer, si no teniu disponibilitat de portar-los a la deixalleria municipal, podeu trucar al 93 866 23 52, que és concretament l'Oficina d'Informació Ambiental, i allà podeu concertar cita perquè us els vinguin a recollir. Per tant, tots els trastos vells que tingueu, totes les deixalles que han d'anar a la deixalleria i que no podeu portar perquè no teniu vehicle, trucant al 93 866 23 52, allà us facilitaran la informació per tal de que us els vinguin a recollir, aquest servei de voluminosos. I per trucar aquest telèfon, sabeu que hi ha un horari, i és un horari nou, oi, Gemma?
L'horari és de matí.
L'horari és de matí.
De 9 a 1?
De 10 a 2.
De 10 a 2.
Quasi bé, de 10 a 2. No passa res.
No m'emporto les 3 ampolles de cava, tampoc.
A l'Oficina d'Informació Ambiental, que a més ha canviat d'establiment, que si abans la trobàvem al centre cívic...
Ara la trobem a l'Ajuntament.
Però no ben bé a l'Ajuntament, sinó en els baixos de l'Ajuntament, concretament on hi ha la policia municipal, doncs una mica més al fondo, segueixes el passadís aquell on hi ha la policia municipal, i al fondo de tot trobem l'Oficina d'Informació Ambiental. Que ningú li faci por a entrar, perquè a vegades, ostres, entres allà a la policia, no saps si entres a la Creu Roja, a la policia, no acabes ben bé de saber on entres. Doncs ara hi ha l'Oficina d'Informació Ambiental. Si teniu alguna incidència, si us falta algun cubell, o si teniu alguna queixa del servei de recollida, podeu dirigir-vos aquí a l'Oficina d'Informació Ambiental o trucar al 93 866 23 52, al igual que pel tema que us comentava abans dels voluminosos.
I no sé si recordeu la setmana passada que comentàvem que el divendres hi havia una reunió a Madrid entre el secretari general d'Habitatge de Catalunya amb un coronel de la Guàrdia Civil que se n'encarregava del tema de les casernes. Doncs dic que aquesta reunió es va celebrar tranquil·lament i que es va arribar a un acord per poder convertir les casernes de la Guàrdia Civil de Catalunya en futurs habitatges protegits.
Per tant, les de Sant Feliu també.
Entre les quals hi ha les de Sant Feliu. O sigui que tot és un principi d'acord, ara falta obrir el marc de vendes, a dir, fixar un preu i acabar de posar-se d'acord amb el preu, i aquestes casernes passarien a ser propietat de la Generalitat i s'hi podrien fer habitatge protegit.
Per tant, habitatges destinats a les persones més joves, suposo, no sé quin sistema utilitzaran, si de lloguers o...
Lloguer.
De lloguer.
No es poden vendre.
Pues posaran els habitatges a lloguer a uns preus que no siguin els desorbitats que corren pel mercat, que puguin tenir-hi accés a les persones més joves i que per tant que inicialment disposen de menys recursos i puguin doncs, facilitar el tema doncs, de que s'independitzin i doncs, formin una mica la seva pròpia llar.
També dic que els de Sant Feliu són una mica diferents de la resta de Catalunya perquè Sant Feliu el terreny és de l'Ajuntament i l'edifici del Ministeri de Defensa. Hi ha llocs on el terreny també és del Ministeri. Llavors l'Ajuntament demana que a canvi d'aquests anys que els ha estat cedint el terreny es puguin quedar als baixos dels edificis per poder-hi fer un equipament social, ja sigui una guarderia o un centre de dia, el que sigui. I bueno, s'ha d'acabar d'acordar tot.
Molt bé.
L'Ajuntament ha habilitat un buc d'assaig als baixos del centre social, aquí sota mateix de la ràdio. És a dir, són uns local, bueno, és un local per ensajar els grups musicals i a més on hi poden gravar doncs, les seves maquetes, on registrar-hi cançons, discos, el que vulguin. No? Aquest espai estarà gestionat pels músics de Sant Feliu de la Caldera. Els components d'aquesta entitat són els que han ajudat doncs, a habilitar aquest local. Però qualsevol persona que vulgui doncs, ensajar en aquest local, doncs, ho pot fer-ho posant-se en contacte amb ells o amb el punt d'informació juvenil que està aquí mateix.
Que esperem que els tinguin ben insonoritzats aquests bucs d'assaig, perquè nosaltres estem un parell de pisos més amunt.
Som els veïns.
Sí, sí. Som els veïns de dalt, no? Vull dir que si no agafarem l'escombra i farem allò cloc, 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 picarem a baix. Suposo que sí, que ja tot això ho tenen més bueno, que previst.
Faran una inauguració d'aquest local i més endavant faran una altra sala.
Molt bé.
Doncs bé, també dir que aquesta tarda s'ha presentat amb roda de premsa Caldes una marató de donació de sang que es farà el dia 12 aquí a Caldes. Fa pocs dies parlàvem de la marató, bueno, de la marató de la donació de sang d'aquí Sant Feliu, que en aquest cas no era marató. Doncs a Caldes fan una marató i col·laboren diverses entitats de Caldes perquè es pugui fer i també hi col·labora el Rotary de Sant Feliu i els Cingles de Bertí. En aquest cas, el Rotary el que fa és posar cotxes a la disposició de persones que vulguin anar a donar sang i no puguin i els acosta fins al lloc que serà el Casino de Caldes. Es podrà donar sang de 10 del matí a 10 de la nit.
Quin dia has dit que seria això, Gemma?
El dia 12.
12 de març.
12 de març.
Per tant, la setmana que ve doncs, en tornarem a parlar.
La setmana que ve, si un cas, en tornarem a parlar i si podem parlar amb algú del Rotary que ens acabi d'explicar ben bé quina és la seva tasca dintre aquesta marató, doncs ho ampliarem una mica.
I ara, Gemma, amb dos minuts que ens queden, perquè sempre no sé què passa, que ens quedem sense temps, explica'm el ple de la setmana passada, que vas anar-hi, i almenys les quatre coses importants, aquesta ordenança que es va aprovar i aquestes coses.
Com que el ple es fa només un cop al mes, estem quatre dijous fent dos minuts de ple.
El anem explicant per capítols, vinga, som-hi.
Bé, diga, es va aprovar l'ordenança de...
Perdona, un segon, ja vam dir que va ser molt accidentat, que hi van haver molts crits, moltes coses... fruit de tota aquella polèmica que us explicàvem la setmana passada, que ha anat seguint per diferents mitjans de comunicació, que sigui Catalunya Ràdio, que sigui Onda Cero, però bueno, nosaltres en el fons ja vam comentar la notícia i tampoc farem més safareig d'un tema que en el fons pues, tampoc és que ens vingui a interessar massa, vull dir que el que hem de fer és una mica gestionar el municipi i deixar-se de barallar. Què es va dir doncs, en aquest ple?
Doncs dir que bé, de temes n'hi havia molt pocs a tractar en el ple. De fet, tenia dos punts i precs i preguntes. El problema vam tenir amb els precs i les preguntes i no amb els punts.
Aquesta ordenança?
Es va aprovar l'ordenança. De fet, és el més important del ple. Es va aprovar l'ordenança de Medi Ambient per complementar el tema del porta a porta. Estableix també temes amb neteja viària, amb obres, amb animals. Estableix un munt de coses. Són moltes pàgines d'ordenança. És pública, qui vulgui consultar-la pot anar a l'Ajuntament a demanar-ho i li deixen llegir tranquil·lament. I bé, estableix drets, deures i obligacions dels sanfeliuencs. Estableix també que són considerades actituds molestes i, per tant, sancionables. Les sancions s'apliquen mitjançant multes. I serà un policia l'encarregat de posar aquest tipus de multes.
O sigui que les persones que tinguin comportaments incívics a l'hora de dipositar les deixalles en els contenidors, bueno, o de no dipositar-les en els contenidors més aviat, perquè això seria lo incívic, doncs a partir d'ara ja tindran la seva corresponent recepta doncs, perquè la pròxima vegada que ho tornin a fer doncs, se'n recordin de que la resta de Sant Feliuencs ens agrada viure en un poble net i que per tant amb el seu comportament el que estan fent és embrutar el nostre poble. Per tant ja està bé, doncs una multeta i cap a casa.
Podem dir també que l'ordenança es va aprovar amb els vots a favor dels 11 regidors. Que és
11,
una cosa
11,
que passa...
11-0. És un cas històric,
un
això,
11-0. És una cosa que passa molt poques vegades i, per tant, vull dir...
Sí, perquè sempre és el que dèiem, el que hem parlat moltes vegades, que sempre hi ha la tendència del 9-2 i un 11-0 és
un 11-0 és molt, vull dir que és, realment això indica que és un tema important i que tots s'hi han volgut
volcar. Gemma, la setmana que ve hauràs de fer un altre capítol del plaer, mira.
La setmana que ve farem els últims punts de l'ordenança, si vols parlem dels diners de les sancions i parlem de quines actituds són sancionables, una mica això.
Perfecte, Gemma, moltíssimes gràcies, ens veiem el proper dijous. Senyor Albert Subirós, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Dolors, el control tècnic, i l'Eli, que ha estat amb el tema de producció. A tota la gent que ens ha estat escoltant, doncs desitjar-los que s'ho hagin passat molt bé i esperar doncs que segueixin sintonitzant Ona Codinenca aquí al 107.2 de la FM. Bona nit a tothom i fins la setmana que ve.